Posa't al dia dels titulars i l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana Edició en Castellà. Escolta-la cada dia de dilluns a diumenge a 12:45 de la nit a Ràdio Estel. Tota la informació de l'Església amb Ràdio Vaticana a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, què tal, amics? El proper dimecres és la festa de Sant Sebastià. I la pregunta que molts ens fem és: se celebrarà el vot de vila del pelegrí de Tossa enguany? Doncs avui parlarem amb el síndic de Greuges del Pelegrí de Tossa i en coneixerem tots els detalls. Amics i amigues, benvinguts una setmana més a Església Viva. Comencem, com és habitual, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. L'humanitat dels cristians, do de l'esperit i fidelitat a Crist i a l'Evangeli. Dilluns, dia 18, començarem els 8 dies de pregària per la unitat dels cristians. La divisió dels cristians és una de les ferides més importants que desfiguren l'únic cos de Crist, que hauria de ser l'única església. Cal distingir entre ecumenisme i diàleg interreligiós, és a dir, entre la relació lligam entre els que professem la mateixa fe en Crist en diverses esglésies i el diàleg entre els membres de religions diferents. Aquesta setmana tenim presents tots els que creiem en Crist. En la història, a causa d'incomprensions, manca de diàleg, influències polítiques, egoismes i protagonismes personals, s'han produït les ferides de la divisió. Aquesta divisió és un obstacle per al testimoniatge de credibilitat de totes les esglésies en la nostra societat. Avui hi ha moltes comunitats cristianes dividides, enfrontades entre si. Aquesta divisió és clarament contrària a la voluntat del Senyor. És un escàndol per al món. Dificulta enormement la causa de l'evangelització en el nostre temps, tal com veia notar el Vaticà II en el decret sobre l'ecumenisme. Cal pregar, però cal també reflexionar sobre el que ha significat la divisió dels cristians. Per al moment actual del moviment ecumènic vers la unitat i per evitar alhora divisions en la nostra pròpia església i en les nostres comunitats, tot valorant el do de la unitat. Durant aquests dies ens cal fer ben nostra la pregària de Jesucrist que trobem a l'Evangeli de Sant Joan. Pare Sant, amb el vostre poder, guardeu els que vos m'heu donat, perquè siguin un com ho som nosaltres. Prego pels que creuran en mi, que tots siguin un, que estiguin en nosaltres, Pare, com vos esteu en mi i jo en vos. Així el món creurà que vos m'heu enviat. Enguany, les pregàries per cada dia de l'octavari han estat preparades per les monges de Grandchamp, Suïssa, un monestir ecumènic en què la pregària, especialment per la unitat dels cristians, la vida comunitària i la hospitalitat són els pilars fonamentals. El lema d'aquest any recull les paraules de Jesús: «Jo sóc el cep i vosaltres les sarments». Aquell que està en mi i jo en ell dona molt de fruit, perquè sense mi no podeu fer res. Què ens cal en aquests moments? Una més gran fidelitat a Jesucrist. Sense estar units a ell, no avançarem en la unitat. Ens cal insistir a tots en aquesta adhesió a Crist. Ens cal alhora la conversió del cor per tal de viure més fidelment segons l'Evangeli i la pregària en comú, perquè la unitat supera les forces de la nostra capacitat humana. Necessitem el diàleg permanent entre teòlegs i també les trobades entre els cristians de diferents esglésies i comunitats en una acció comuna per oferir l'Evangeli a les persones per la pau, la no violència, la justícia i la fraternitat entre els pobles i en els serveis que cal oferir als més fràgils i necessitats. També cal reconèixer que ja és més el que ens uneix que ens, separa. La fe en Crist, l'esperança en la salvació i el compromís d'estimar i servir. Això ens uneix més que el que ens separa. A tots ens cal posar la nostra esperança en la pregària de Crist, en l'amor del Pare i en el poder de l'Esperit Sant. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta mossèn Ricard Serrà, que és delegat episcopal de Missions del Bisbat de Girona. Benvingut, Ricard.
Benvingut, gràcies.
Quan vulguis.
Diumenge 17 de gener, la jornada d'infància missionera. Si el dia del Domun l'Església ens convidava a recordar el nostre compromís missional com a batejats a tots els cristians, l'infància missionera està dedicada a tots els infants que van rebre el baptisme per ajudar-los a descobrir que també ells són i han de ser missioners. Ells, encara que no el coneixen, poden ajudar tants nens i nenes que necessiten, per mitjà de la pregària, petites almoines, perquè puguin anar a l'escola, tenir atenció mèdica, una família que els estimi i, sobretot, puguin conèixer i estimar Jesús. És la manera com poden ajudar els missioners i missioneres que tenen cura de tants infants arreu en llocs de missió. Els petits missioners són una família a la qual s'ajuden els uns als altres, des de cada racó del planeta, perquè volen compartir la fe que els uneix en Jesucrist. Hi ha una revista que reparteix a nivell nacional, la revista Gesto, on hi ha informació sobre el que fan els missioners de cara als infants i com és la vida d'aquests infants en els llocs de missió. A la diòcesi es reparteixen cada dos mesos 900 revistes d'aquestes, la major part en col·legis religiosos i en algunes poques parròquies. A nivell nacional s'ha estructurat una campanya perquè els infants coneguin a Jesús, la seva vida. L'any passat va ser el Jesús nat, Jesús infant. Aquest any és el Jesús nen a Natzaret, som família. La revista de Gesto es pot adquirir a la delegació per qui vulgui inscriure's. Tant de bo que també fos present a la catequesi de les parròquies del nostre bisbat, doncs la catequesi també ha de portar cap a la missió i ajudar a crear consciència en els infants que també ells són importants a la vida i a la missió de l'Església arreu del món.
El pròxim dimecres és Sant Sebastià i una de les tradicions més típiques a la nostra diòcesi és la del pelegrinatge, la del pelegrí de Tossa, que doncs aixeca passions sempre cada any. Però aquest any, aquesta edició, com estarà? Es farà, s'organitza? La pandèmia, com afecta l'organització del pelegrí de Tossa? Tenim amb nosaltres a l'altre costat de la via telefònica el síndic de greuges del pelegrí de Tossa, que és el senyor Joan Antoni Arbies. Benvingut, senyor Arbies.
Hola, bon dia.
Benvingut. Esclar, hi ha molta gent que s'ho deu preguntar, no? Aquest any es fa el pelegrí de Tossa o no?
El pelegrí de Tossa, com no podria ser d'una altra manera, es farà. I farem complir el vot del poble tal com manen la tradició i com el poble agraït que som.
I aquest any més que mai, perquè ja que tota la història i tradició del pelegrí de Tossa ve arran d'una pandèmia, doncs aquest any encara més raó de ser, no?
Doncs evidentment. Vull dir, aquest any, vull dir, nosaltres, tal com he dit, som un poble agraït, complim el vot per donar gràcies al fet de que en el seu moment ens guarissin de la pesta que teníem en aquell moment i que, tal com vostè diu, doncs, més que mai aquest any toca fer-ho i, a més, la manera de demanar que aquesta que tenim ara, per dir-ho així, de pesta, de pandèmia, doncs, també sigui guarida.
Quines novetats hi ha aquest any? Suposo que és la més important és que no pot assistir-hi la gent, o sigui, tota aquella gent, que aquelles persones que feien cada any el pelegrinatge o que aquest any volien acompanyar el pelegrí de Tossa, aquest any no podran, no?
Correcte. Aquest any, com a novetat principal, és que amb les mesures que venen donades pel Procicat, doncs autoritzen que es pugui fer el pelegrí, com no podria ser d'una altra manera, perquè pugui complir el vot a poble, ja que no s'ha fet mai, que s'hagi deixat de complir, i per tant ens autoritzen, però amb les restriccions de que només podrà anar el pare pelegrí acompanyat amb 5 persones i no autoritzen a cap acompanyant més. Per tant, hem de ser molt rigorosos i complir amb el que ens estan exigint o demanant des de les administracions superiors i, per tant, doncs, s'ha de complir i es farà d'aquesta manera. A més, ens demanen que durant tot el trajecte no hi pugui haver-hi públic i, per tant, doncs, això és el que farem i intentarem complir perquè es compleixi tal com marca.
I aquestes 5 persones qui són?
Aquestes 5 persones són 5 persones que han sigut triades pel pare Pelegrí. Pare Pelegrí, quan se li va fer sebre que seria ja el pare Pelegrí, se li va explicar les restriccions marcades pel Procicat i se li va dir doncs, que trigués a aquestes persones. I ha triat doncs, a 5 persones, gent del servei del Pelegrí i familiars amics seus.
Bé, doncs parlem una mica del programa. Quin és el programa d'enguany?
Doncs enguany tenim principalment doncs, que es farà sebre la identitat del pare Pelegrí tal com marca la tradició a les 7 del matí, a la missa del cantar. A dia d'avui, i remarco, a dia d'avui, les restriccions que tenim d'aforament de l'església parroquial és del 30%, doncs, per tant, només hi podran entrar 30% de les cabudes que hi ha, que és un 99 persones, que és la capacitat màxima que té l'església de Tossa, perquè és grossa i té aquesta capacitat. Allà es farà la missa del cantar, que diem a Tossa, i es farà sebre la identitat del pare pelegrí. I a partir d'allà doncs, es començarà tot el que és el pelegrinatge, la més estricta intimitat, tal com he comentat abans, doncs, el pare pelegrí amb els seus 5 acompanyants.
Després arribarà Santa Coloma, quan
Correcte,
es faci fosc.
Arribarà. Sí, quan es faci fosc, marca la tradició quan es faci fosc, que s'ha d'arribar a Santa Coloma i tampoc no hi haurà professor. El mateix que aquí Tossa...
No hi haurà professor.
No, a dia d'avui, Tot parlo a dia d'avui. Les mesures, nosaltres no tenim autoritzada la professora del dematí a Tossa, perquè no... Des de Procicat ens diu que no ens poden autoritzar perquè no podem garantir que no hi hagi públic i per tant, doncs, no està autoritzada la professora. Sí que està autoritzat el pelegrí perquè hi vagi amb les 6 persones, farà el camí, i a Santa Coloma doncs, també el mateix. No hi ha autorització perquè hi hagi rebuda multitudinària i, en tot cas, doncs, s'haurà de rebre el pelegrí a l'església, el capellà i l'alcaldessa, tal com comento, amb la més estricta intimitat.
I l'endemà?
L'endemà exactament igual. Es farà la missa el dematí a l'església de Sant Sebastià de Santa Coloma. També el dia d'avui, amb les mesures restrictives que marcades amb el 30% d'aforament de l'església, i doncs farem la tornada, es pararà a les cases com marca els cànons del pelegrí, la tradició de demanar entrada a les diferents masies, a les 4 masies o cases que es para, i en allà doncs s'entrarà amb l'aforament màxim de 10 persones.
I en aquestes cases què fa el pare pelegrí?
El pare pelegrí, doncs, de tornada, com que hi han complet el vot, doncs la tradició marca que farem Santa Seclina, on el pare Pelegrí demana poder entrar per tenir descans i repòs. Aprofitant que hi ha l'ermita de Santa Seclina, doncs es fa un res per les intencions i els difunts de l'ermita i es fa la visita espiritual a la Mare de Déu de Montserrat, que ens porta la presidida a la capella de Santa Seclina. I allà doncs, es fa una mica un repòs de 20 mitjoreta, el pare Pelegrí 20 minuts mitjoreta, i fa tot aquest ritual. Després hi ha Can Noguera, que també fa demanar entrada i es para a descansar, resa també un pare nostre per les intencions de la família, a Can Garriga exactament igual, i a Calaromí, que és la darrera casa on taparem, doncs exactament igual.
I al vespre, quan arriba Tossa, tampoc es fa rebuda, o no?
No, aquest any tampoc no està autoritzada per Procicat, la professor, i per tant l'únic que es farà és l'alcaldessa i el síndic donaran la benvinguda al Pare Pelegrí, es dirigiran a la capella del Socors per poder complir amb el ritual de donar per complert el vot del poble i doncs, que el Pare Pelegrí pugui acreditar que s'ha complert. Llavors sortirà el síndic fent saber que s'ha complert el vot, com no podria ser d'una altra manera, i s'anirà cap a l'església sense processó.
Clar, però això vol dir que s'ha de prohibir que la gent surti al carrer, doncs.
Correcte. Això nosaltres estem tots aquests dies informant que no es pot assistir, que sàpiguen que no està autoritzada, que no es pot sortir, que no es pot sortir, i el cas de Tossa, doncs, la gent doncs, està al cas i ho entenen, però, esclar, ja li dic, això és a dia d'avui, amb les mesures que hi ha a dia d'avui.
I s'ho han pres bé, doncs? Vostè diu que s'ho ha pres bé, la població?
No, hi ha molta gent que diuen que ells aniran perquè sí, hi ha d'altres que diuen que s'entén que el que hem de fer és que es compleixi el vot del poble i que si l'ha complit només el Pare Pelegrí, ja anirà. Tot el que és la gent del poble, la gran majoria, i quan parlo de la majoria parlo del 99%, estan dient que aquest any toca quedar-se a casa i que es quedaran i que l'important és que compleixi el Pare Pelegrí el vot. La gent forestera també em consta que hi ha molta gent de fora de la població doncs, que fa el mateix, però sí que també hi ha alguns que diuen bueno, és que tu a mi no em pots prohibir. Dic, bueno, a dia d'avui amb el confinament municipal que hi ha només podràs anar fins al temps municipi, però bueno, hi ha el cos de Mossos d'Esquadra doncs, que recordaran aquesta gent doncs, que el Pelegrí no pot anar amb el Pelegrí.
Vostè ha deixat clar, més d'una vegada, que el Pare Pelegrí, tota aquesta sèrie d'actes que s'organitzen, no és una festa. No és una festa, eh? És una tradició, però no és una festa.
No, per res. Nosaltres, des de Tossa, per nosaltres no és cap festa, sinó és complir el vot del poble, és donar un agraïment al sant i complir amb el vot que es va fer en el seu dia, i per tant per nosaltres tot el que és Pelegrí ni és cap festa ni és cap excursió, sinó és tot el contrari. És prometença, és oració, és sacrifici, és devoció, i per tant amb aquest sentiment el poble de Tossa el dia 20 i 21 complim el vot del poble.
Sí, senyor Rubies, vostè és síndic del Pelegrí, exactament quina feina té vostè com a síndic del Pelegrí?
La figura del síndic del Pelegrí doncs, és la persona encarregada per l'Ajuntament, pel plenari de l'Ajuntament, per cuidar-se de totes les preparacions del que envolta el compliment del vot i el que és el Pelegrí. Per tant, és la persona que s'ha de cuidar dies abans, bastant dies abans, doncs, que estigui tot a punt, perquè el dia 7, el dia 20, a les 7 del matí, doncs, el Pare Pelegrí ho tingui tot a punt. També és la persona que s'encarrega de fer-li saber a l'interessat qui serà Pelegrí, amb l'absolut més absolut secret, perquè és una llista que qui la custòdia és el rector de la parròquia i és ell qui va fent apuntant a la gent i li diu i fa saber al síndic qui serà el Pare Pelegrí d'enguany amb la llista, amb el seguiment cronològic estricte de la llista. I, per tant, doncs, la figura del síndic és aquesta, no? Doncs procurar que estigui tot a punt, perquè quan surti de Tossa i se li dona un sol conduït signat per l'alcaldessa perquè pugui complir el vot a Santa Coloma, doncs és la persona que li dona. Llavors, durant aquells dos dies, la manera la figura del síndic desapareix, per dir-ho així, perquè la persona que representa el poble, en aquest cas, ja és el Pare Pelegrí, i el síndic torna a agafar la importància que té en el seu moment, perquè és la persona que fa sebre al poble que el vot s'ha complert.
Pot haver-hi moltes persones que no saben ben bé de què parlem. El pelegrinatge del Pare Pelegrí de Tossa de Mar a Santa Coloma de Farners és ancestral, crec que té més de 400 anys, no?, d'història.
Quants anys? Més de 600, ja.
600, ja? Imagini's. Parli'ns una mica de la història del Pare Pelegrí de Tossa i per què es fa aquest vot.
Aquest vot, segons diu la història fiel, com cantem amb els gotxos, doncs cap allà al 1400 hi havia una pesta, la pesta negra, que arrasava totes les contrades de Catalunya i de part d'Europa, i tot això doncs, va quedar empestada. Llavors el poble, tal com diu la tradició, doncs, estàvem ja que pràcticament quedava molt poca gent que era viva, i va haver-hi una persona que fugia del poble, perquè era una dona que fugia del poble, se li havia mort tots els familiars, no li quedava ningú, i anava a buscar uns familiars que sembla que tenia cap a Llagostera, i sortint de la població se li va aparèixer un senyor, i que li va dir que un home que li va dir que cantanava, aquesta dona li deia que marxava del poble perquè estava empestat i que se li havia mort el seu estimat i que, per tant, no volia morir, que volia marxar. I aquell home, doncs, li va dir que el que havien de fer era anar a darrere de la porta de l'església, agafar un sant que tenien abandonat i treure un professor. I que ja veuria com així s'esguariria la pesta. El poble de Tossa, quan va arribar aquesta noia, va tornar i va anar a les autoritats locals a dir això. En principi, sembla que la van prendre per boja, però bueno, no li van fer cas. Van anar a veure que era veritat, que tenien un sant darrere amb una caixa allà oblidat. Resulta que la imatge era la de Sant Sebastià, que coincidia amb la persona que se li havia aparegut aquesta dona. A partir d'aquí, el poble de Tossa va fer la promesa, doncs, que cada 20 de gener, que era el dia del sant que s'havia aparegut aquesta dona i la imatge que tenim abandonada, aniríem tot el poble, portant la imatge a la capella més propera de la població. Això era molt costós en aquella època, d'anar amb el tabernacle amb la imatge del sant i tota la població a complir el vot, i va haver-hi un moment, doncs, que es va demanar una bula papal per poder enviar amb una persona, amb un únic representant del poble, per poder complir el vot del poble. I aquí és on surt la figura del pare pelegrí. I a partir d'ençà, doncs, els dies d'avui, doncs, tal com es coneix, doncs, tenim la figura del pelegrí i ens serà complert cada any, encara que hi haguessin guerres o grans nevades o el que sigui, complert el vot del poble.
Fins i tot a la Guerra Civil?
Fins i tot amb la Guerra Civil, la figura de pare pelegrí, el que és vestit amb l'hàbit, no va poder fer-se. La professora tampoc es va poder fer, però consta que va haver-hi un veí de Tossa, perquè ell ho va fer cebre després, anys passats, doncs que ell cada 20 de gener se n'anava a Santa Coloma a complir el vot del poble perquè no es perdés. Durant 3 anys va fer-ho la mateixa persona.
Se sap que sempre ha estat Santa Coloma de Farners el lloc on s'ha fet el pelegrinatge, perquè hi ha algú que també ha opinat o ha investigat que hauria pogut ser en els primers anys a Sant Sebastià de Palafrugell.
Correcte. Sí, això és correcte. Vull dir, hi ha historiadors tossencs que han anat indagant i no han trobat documentació escrita que digui que el pelegrí arribés, però sí que s'ha pogut comprovar que la capella de Santa Coloma és molt més nova que no pas la capella de la capella de Palafrugell. Més hi ha les dites que de les contrades de Calella de Palafrugell, principalment, que quan hi ha uns núvols a sobre el mar allargats, diuen la professora de Tossa. Per tant, nosaltres lliguem, doncs, aquest historiador en aquest cas, o diversos historiadors lliguen que amb aquestes dites es podria afirmar, doncs, que el pelegrí de Tossa hi anava a Calella de Palafrugell inicialment. Però no hi ha res escrit, eh? Tot és pel tema de cronologia de les construccions de l'església o capella i de les dites populars o comentaris locals.
De fet, hi ha els mateixos quilòmetres de Tossa a Sant Sebastià de Calella, perdó, de Palafrugell, que de Tossa a Santa Coloma de Farners, que són 40, no?
Sí, sembla que hi ha la mateixa distància.
Doncs potser...
Jo suposo que poder es va fer el canvi, en el seu moment poder es va fer pel tema, i això és una opinió personal, que la orografia era molt més més complicada anar a Calella de Palafrugell que a Santa Coloma de Farners. No ho sé, això no hi ha res escrit, tal com he dit abans, i per tant, doncs, és una mica el que els historiadors han aconseguit i han tirat per tema de cronologia de dades.
Doncs, senyor Vies, crec que serà prudent, doncs, avisar de nou que tots aquells que volien fer aquest any el pelegrinatge de Tossa fins a Santa Coloma de Farners amb el pelegrí, aquest any, aquest dimecres, no el podran fer.
Correcte. Jo demano, sobretot, que la gent compleixi i que el poble de Tossa el que hem de fer és complir el vot de poble, i els vots particulars de cadascú, doncs, els podem fer qualsevol altre dia o emplaçar-los per fer-ho l'any següent, o, en tot cas, també espiritualment es pot complir el vot tinguent en pensament durant aquests 2 dies, doncs, el pelegrí.
I creu que Sant Sebastià aquest any, que és realment quan ho necessitem, ajudarà no només a Tossa, sinó a tota la població catalana i mundial, perquè aquesta és una pandèmia mundial?
Jo com a creient que sóc i gran devot de Sant Sebastià, no en tinc cap dubte. I a Tossa, per exemple, hem estat tot l'estiu i inici d'hivern que pràcticament no hi ha hagut casos. I no tinc cap dubte que ha sigut en part per la intercessió de Sant Sebastià que ens ha fotut el cop de mar.
Molt bé. Gràcies, senyor Joan Antoni Arbies, per estar avui amb nosaltres i molta sort aquest any amb el Pelegrí de Tossa.
Gràcies a vostès i molt amables.
Des de la xarxa de parròquies ecosolidàries que impulsa Justícia i Pau, us proposem rellegir un fragment de l'encíclica Laudato Si. En el sisè capítol, el Papa Francesc relaciona la pau interior amb la cura de l'entorn natural.
La natura és plena de paraules d'amor, però com podrem escoltar-les enmig del soroll constant, de la distracció permanent i ansiosa o del culte a l'aparença?
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
En el canal de YouTube de Càritas Diocesana de Girona podeu trobar un interessant documental dedicat al sensellarisme que forma part de la campanya de Càritas Diocesana de Girona titulada Campanya de Persones Sense Llar i que també compta amb la col·laboració del Centre d'Acollida i de Serveis Socials La Sopa i l'Associació Traçant Camins. Es tracta d'un documental realitzat per l'equip de voluntaris de Càritas Jove que recull el testimoni personal d'un grup de persones que han viscut situacions de sensellarisme i que reflexionen en primera persona sobre els motius i les conseqüències d'aquestes circumstàncies. Aquest documental dura 17 minuts i es pot trobar, tal com dèiem, en el canal de YouTube de Càritas Diocesana de Girona, www.youtube.com Càritas Girona. Anem a fer un repàs a la nostra agenda d'actes. Aquest diumenge, dia 17, visita pastoral a Sant Antoni de Calonge. A 2:15 del migdia, el nostre bisbe presidirà la celebració de l'Eucaristia a l'església parroquial. Dijous que ve, dia 21, el bisbe francès participa en els actes de l'aniversari del Concili Provincial Tarraconense a les 6 de la tarda a la Catedral de Tarragona. I el divendres que ve, dia 22, missa en honor a Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes i escriptors catòlics, a les 9 del matí, a la capella conventual de la Catedral de Girona, presidida pel nostre bisbe Francesc. Recte final d'Església Viva, comencem un nou temps litúrgic, el temps durant l'any, conegut també com a temps ordinari. Ens acompanyarà durant tots aquests propers programes el pare Anton Maria Vilarrúbies, pare claretià i biblista. Un plaer, pare Vilarrúbies, que estigui amb nosaltres.
Bon dia.
Benvingut, quan vulgui. Anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli d'aquest diumenge, dia 17.
L'Evangeli d'aquest proper diumenge ens parla del seguiment dels primers deixebles de Jesús. El Baptista, davant dos dels seus seguidors, proclamà Jesús, anyell de Déu. Els dos deixebles seguiren Jesús. Un d'ells es deia Andreu. El primer en seguir Jesús, segons l'Evangeli d'avui. Andreu comunicà a Simó el seu germà. Quan Simó fou davant mateix de Jesús, aquest li canvia el nom. Simó es dirà Kefas, que vol dir pedra. L'important de l'Evangeli d'aquest diumenge és la decisió amb què Andreu i Pere comencen el seguiment de Jesús. La fe de Jesús contagia. No pot romandre estancada. El veritable seguiment de Jesús és testimonial per ell mateix. Motiva nous seguidors a interessar-se, a escoltar, a creure i entregar-se a la persona de Jesús. Escoltant l'Evangeli d'avui, cal fer-nos unes preguntes. La nostra fe cristiana avui és testimonial? Som conseqüents del baptisme que van rebre? Ens sentim comunitat?
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de l'Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona. Us esperem la setmana que ve. Adéu-siau.